Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido.
Hola, bon dia. Sempre he dit, i em veu escoltat ja més d'una vegada, que no sóc pas massa amant del cinema nacional, tot i que, d'uns anys cap aquí, una sèrie de films ens estan demostrant de que algo està canviant dintre d'ell. L'altre dia mateix, veient Truman, sens dubte vaig considerar que el cine nacional té un toc que va canviant a poc a poc. Potser sóc un d'aquelles poques persones a nivell nacional que en el seu moment no vaig gaudir de la pel·lícula Ocho Apellidos Vascos. Potser per aquesta idea que tinc, potser perquè la considero, o la vaig considerar en aquell moment, una pel·lícula que no feia res més que portar-nos als anys 60, en aquella sèrie de films en què actors com José Luis López Vázquez, no cal nomenar-los ara, varen fer un tipus de cinema que els espanyols reien, perquè s'ha de dir que jo també reia algunes vegades, però que als anys que estem estava una mica o està una mica fora d'època. És potser per això de que em va sorprendre de que aquesta pel·lícula tingués l'èxit que va tenir. S'ha de considerar que va fer una recaudació de quasi 60 milions d'euros, que això per una pel·lícula de cinema espanyol representa quasi bé 60 pel·lícules amb recaudació de taquilla. El passat dimecres vaig acudir al cinema Retiro a veure la pel·lícula en qüestió, Ocho Apellidos, en aquesta vegada catalanes. Anava amb la idea de que potser per allò de que tothom et diu vés-la a veure, l'has de veure, tu que de llonces del cine, etc, etc. I sí, vaig acudir al cinema Retiro el dimecres passat, dia de l'espectador, a veure la pel·lícula. Primera sorpresa. El cine estava ple de gom a gom. Des de la primera a la última fila, que és la que jo em vaig tindre que sentar, i la meva senyora, que també venia amb mi, per poder gaudir del film, a la última fila, perquè vaig entrar en el moment en què començava la pel·lícula. Segona sorpresa. La gent reia a base de bé. Què tindrà aquesta sèrie o aquesta pel·lícula que els espanyols s'ho passen d'allò més bé amb ella o amb aquestes dues? Hi ha dues versions. Els que han vist les dues diuen que potser la primera és més còmica que la segona. Jo he de confessar que vaig riure en algunes ocasions, potser una mica com en aquells anys en què us deia que aquelles pel·lícules del cinema espanyol d'aquella època també em feien riure en algunes ocasions. Continuo creient que no és el meu tipus de cinema, però s'ha de dir de que un Retiro ple de gom a gom reia una i altra vegada amb uns gangs, els uns més acertats, altres no tants i altres per mi no gens, però que per ells era realment espectacular. Sí, alguna cosa de tenir aquests apellidos bascos o aquests apellidos catalans que fan que el públic s'hi llenci plenament amb ella. Ja he dit, primera sorpresa, un cinema de gom a gom. Jo sóc dels que quasi cada dimecres vaig al cinema Retiro a Barcer el dia de l'espectador. Sempre som sobre un centenar de persones, 120, 110, 80, depèn de la pel·lícula. Si és una pel·lícula grossa s'ha de dir que moltes més, però mai havia vist un Retiro en un dimecres com el vaig veure aquesta setmana. I s'ha de dir que feia temps que no veia el cinema ple de gom a gom com el vaig veure aquest dimecres. Alguna cosa, doncs, deu tenir aquests apellidos catalans com van tindre en el seu moment els apellidos bascos. Com he dit, diuen els que han vist les dues que riuen més amb la primera que amb la segona. Però jo, que estava present amb un públic fervorós, Sens dubte s'ha de dir que ells potser van riure més que jo, però s'ha de dir doncs que també varen riure i molt. Aquesta setmana continua la pel·lícula. Veurem si continua fent les recaudacions de taquilla que ha fet aquesta setmana, que he sapigut que han passat bastant de llarg dels 2.000 espectadors al cinema Retiro. S'ha de dir doncs que la pel·lícula funciona. No em pregunteu el per què, però la pel·lícula funciona. Ha fet en aquesta setmana en recaudació de taquilla a tot Espanya més de 7 milions i mig d'euros. Que s'ha de dir que poques pel·lícules, avui en dia, poquíssimes pel·lícules arriben a aquesta important recaudació. S'ha de doncs que felicitar els seus productors i els seus directors, i com no també els seus actors. Ells han aconseguit el que podríem dir-ne un misteri dintre del nostre cinema. Han aconseguit que una pel·lícula que en realitat està feta amb quatre pessetes es converteixi i de llarg amb la pel·lícula amb més recaudació de la història del cinema nacional. Lady in red is dancing with me. There's nobody here. It's just you. Passem a les pel·lícules que podrem trobar d'estrena avui a la ciutat de Barcelona. S'estrena El viaje de Arco, la Pixar Disney, la que, després d'oferir-nos aquesta petita joia que era al revés, continua oferint cinema de cara als més petits, però que també els grans s'ho passen pipa amb ella. El viaje de Arco, doncs, és precisament això, una pel·lícula de dibuixos animats que ens porta a les èpoques dels dinosaures, que fan que tant els grans com els petits s'ho passin realment pipa amb ella. Sembla ser que la propera setmana la tindrem projectant-se a Sitges. Nadie quiere la noche. Juliette Binoche és la protagonista d'aquesta pel·lícula, que es converteix en un petit drama. Paulina, la intèrprete de Truman, Dolores Fonsi, es converteix en la principal protagonista d'aquesta història basada sobre el nom d'una dona. La calle de l'amargura, sens dubte, té un títol, podríem dir-ne quasi bé, de Setmana Santa. Està basada en un fet real i està rodada, per aquells que els agradi, totalment en blanc i negre. I per últim, The Assassin, la història d'una dona convertida en una màquina de matar. Nadie quiere la noche, El viaje de Arco, Paulina, La calle de l'amargura i The Assassin són cinc pel·lícules que podreu trobar d'estrena avui a la ciutat de Barcelona. Passem ja a les pel·lícules que més recaudació de taquilla varen fer el cap de setmana passada. Com era d'esperar? Los ocho apellidos catalanes, amb una recaudació de més de 7,5 milions d'euros, s'ha convertit i de llarg en la número 1, i que, si continua en aquest ritme, sens dubte costarà de treure-la d'aquí. De número 2 continua Hotel Transilvània 2, aquells dibuixos animats que ens porten quasi bé a un món fantasmagòric de dràcules i personatges d'aquesta forma, en què fa que els nens i també els grans s'ho passin realment pipa amb ells. Spectre segueix Don James Bond dintre d'aquestes llistes de les pel·lícules amb més recaudació, encara que hagi baixat dos llocs. Morton Sinsajo, una pel·lícula que ens porta les aventures d'una arquera. I per últim, Sicario, una pel·lícula de terror que ha aconseguit ficar-se. És raro que a vegades el terror s'hi fiqui amb aquestes 5 pel·lícules amb més recaudació, 8 apellidos basc catalanes, perdó, de número 1, Hotel Transilvània 2, de número 2, Espectre, de número 3, Morton sin Sajo, de número 4, i Sicario, de número 5. Dubto de que aquesta Nadie Quiere la Noche la propera setmana es fiqui en els primers llocs d'aquesta classificació. Passem ja a les pel·lícules que podrem trobar aquest cap de setmana a la nostra vila. Segueix el cinema Retiro, 8 apellidos catalanes. Des d'avui, amb 4 sessions diàries fins diumenge, i a partir del dilluns amb 3 sessions, continua amb la grandiositat que el cinema Retiro ens pot donar amb la seva gran pantalla del CinemaScope. La pel·lícula s'ha de dir que és en CinemaScope i es veu realment espectacular. El cinema Prado continua també aquesta amb menys dies. Avui no hi ha cinema. A partir de demà i fins dimarts també el cinema Prado, aquests 8 apellidos catalanes. Què tindrà el film que fa que dos cinemes de Sitges projectin la mateixa pel·lícula? I sembla ser que almenys un amb molt èxit i sembla ser que l'altre també funciona bastant bé. Deu ser cosa d'aquelles de... el cinema espanyol que de tant en tant ens ofereix alguna que altra sorpresa. I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar al llarg de la setmana a les diferents televisions. Per avui, l'expediente Warren, una història que ens porta als anys 60 i en què ens belluga dintre d'ella de ple el terror. L'expediente Warren la trobarem avui nit per TV3 a partir de les 22:30. Todos a la cárcel. Todos a la cárcel va ser una pel·lícula que Luis G. Berlanga va dirigir ja als finals de la seva carrera amb una Mònica Randall esplèndida i un Sace quan encara ens feia riure de debò. Una història, doncs, que ens porta una mica a la corrupció que es viu a Espanya. Avui ens l'oferirà la 2 a partir també de les 22:20 de la nit. Missión Impossible 3, per molts la millor de les missions impossibles, que em sembla que, si no recordo malament, estem a les 5, en què Tom Cruise és el seu actor, no diré director perquè no ho és, però sí productor, o sigui que és el que posa els diners i els que guanya els diners amb ella. Missió Impossible 3 té a Phil Seymour Hoffman, aquest actor que va morir per sobredosis, com un dels seus principals, o podríem dir el principal dolent de la pel·lícula. Missió Impossible, com he dit, és una de les millors sobre aquesta sèrie i que ens porta, com en totes elles, a fer quasi bé un recorregut per tot el món. Avui, Paramount Channel ens l'oferirà aquest vespre a les 20:10. Un engaño de lujo. Andrei Tautou ens ofereix una comèdia d'aquella que elles ens té acostumats i que fa que el cinema francès es converteixi de tant en tant en una d'aquelles... en un d'aquells cinemes que ens es fa també mirar i força. Dissabte ens l'oferirà la 2 a partir de les 22:00. Duelo a muerte en Oca y Corral. Torna, doncs, una nova versió d'aquell duelo de titanes que als anys 50 Kirk Douglas i Burt Lancaster ens oferien sobre aquesta lluita que hi va haver-hi, mítica lluita que hi va haver-hi a l'Oca y Corral. Duelo a muerte en Oca y Corral és, doncs, una versió moderna, sense tindre la força del duelo de titanes, però que els que els agradi el cinema, els westerns, sens dubte s'ho passaran la mar de bé amb ella. Dissabte ens l'oferirà 13 de la visió a partir de les 17:15 de la tarda. Aquesta setmana que s'estrena Los Juegos del Hambre sin Sajo, final ja de la part, la televisió, com sempre, ofereix els títols anteriors a la que s'estrena en un cinema, i per això podrem trobar Los Juegos del Hambre sin Sajo al final d'aquesta sèrie que avui, com he dit, s'estrena avui al final d'aquesta sèrie i que les televisions sempre van a buscar algú per lligar-lo una mica amb el cinema. Diumenge, Antena 3 ens l'oferirà a partir de les 22:10 de la nit. Un altre d'aquells westerns que, sens dubte, en el seu moment va ser mític, La Gran Prueba. Gary Cooper, Dorothy McGeary i Anthony Perkins són els tres principals protagonistes d'aquesta història que ens porta a una família que viu les seus sinsabors, també les seves gràcies i els seus moments dolços, i que, com a darrere fons, tenen la duresa que sempre oferia a l'oest. La Gran Prueba la podreu trobar el diumenge per 13 TV a partir de les 13:00, o sigui, a partir de la 1:00. Sens dubte, un clàssic, Sansón i Dalila. Hedy Lamarr i Víctor Mature, els seus protagonistes, amb George Sanders, i un llarg repartiment d'aquelles pel·lícules que ens daria o que ens oferien en aquelles èpoques Cecil B. DeMille. Sansón i Dalila, doncs, és una pel·lícula que és rodada a l'estil dels 10 manaments, fa que l'espectador s'ho passi realment pipa amb ella. Tot i ser rodada del 1949, continua tenint un toc de força, com encara ho també ho té, que des del 55, aquests 10 manaments de Cecil B. DeMille. Paramount Channel ens l'oferirà el dilluns a partir de les 18:05 de la tarda. Atraco a les 3. Cassen, López Vázquez i un seguit de personatges ens fan viure una de les millors comèdies que ha fet mai el cinema espanyol. Un atracament a una sucursal d'un banc en què uns volen pretendre, però en realitat els que s'emporten els diners són altres. Una diversió esplèndida que la podreu trobar per la 2 el dimarts a partir de les 21:55. Los Immortales. Torna Christopher Lambert amb Sean Connery i ens ofereix aquesta història d'aquelles persones que no poden morir mai sols quan els hi és tallat el cap per una espasa. Les Immortales la podreu trobar per Paramount Channel el dimarts a partir de les 22:30 de la nit. Horizontes Azules, un d'aquells westerns clàssics d'aquella època. Tot és bellesa, tant els paisatges com les interpretacions esplèndides de Charlton Heston i Fred McMurray. Horizontes Azules, doncs, ens porta aquests horitzons que tenien aquelles muntanyes rocoses, aquells horitzons que veien els indis en aquells anys, aquells horitzons que els blancs intentaven recuperar. Horizontes Azules, doncs, la podreu trobar per Paramount Channel el dimecres a partir de les 18:00. I per últim, Mujeres al borde de un ataque de nervios, sens dubte i per mi una de les millors pel·lícules de Pedro Almodóvar, una pel·lícula en què les dones que la interpreten, que són vàries, sens dubte marquen la pauta en tots els films d'aquest gran director espanyol que és Pedro Almodóvar. La 2 ens l'oferirà el dijous a partir de les 21:55. Expediente Warren, Todos a la cárcel i Misión Imposible per avui. A partir de demà, El engaño de lujo, Duelo a muerte en el Oca y Corral, Los juegos del hambre sin Sajo 1, La gran prueba, Sansón y Dalila, Atraco a las 3, Los inmortales, Horizontes azules y Mujeres al borde de un ataque de nervios. Com cada setmana us recomanaré una pel·lícula. Sens dubte podria fer-ho per Mujeres al borde d'un ataque de nervios, perquè, com he dit, és una de les millors pel·lícules que Pedro Almodóvar ha dirigit. Però ho faré per una altra pel·lícula espanyola. Una pel·lícula en blanc i negre, d'aquella època, interpretada pels còmics de sempre, Cassen, López Vázquez, etc. Però que ens porta una gràcia inusitada i que ens fa viure un atraco a les 3 realment espectacular. Atraco a les 3, doncs, és una d'aquelles petites joies del cinema espanyol que de tant en tant apareixen i que, sense tindre l'èxit ni molt menys d'aquests 8 apellidos bascos, s'ha de dir que la pel·lícula siguent dels anys 50 té, en realitat, bastanta més gràcia que aquests apellidos. Atraco a les 3, doncs, és una pel·lícula espanyola digna de ser vista que la podreu trobar per la 2 el dimarts a partir de les 21:55 de la nit. Una pel·lícula, doncs, per gaudir-la i disfrutar-la de realitat. Passem ja als que prefereixen veure el cinema sentats en la butaca de casa seva. Podran trobar-hi ja una d'aquestes pel·lícules que, quan érem joves també, sempre portaven la paraula Man al final, Aquaman, Superman, Batman. Aquesta vegada és Ant-Man, el seu personatge, un home que té la força, les idees i les maneres d'actuar de les formigues, per això es diu aquest títol de Ant, que vol dir formiga, i Hombre Hormiga. Ant-Man, doncs, és una pel·lícula que ens porta un d'aquests personatges mítics de la col·lecció Marvel i que, sens dubte, s'ha de dir que com a pel·lícula està força, però que força bé. També podreu trobar-hi ja Ciudades de Papel. Ciudades de Papel és una pel·lícula basada en una popular novel·la juvenil, o sigui, que ens fa viure una història juvenil que el, sobretot el públic d'aquesta edat, s'ho passaran d'allò més bé amb ella. I per últim, El cumpleaños de Ariane. Aquesta és una pel·lícula que ens porta una fàbula, però una fàbula no pas sobre una aventura o sobre una història equits, sinó sols i simplement una fàbula sobre l'amistat. Ant-Man, Ciudades de Papel i Cumpleaños de Ariane són tres pel·lícules que ja podreu trobar en qualsevol videoclub. I amb música sempre de cinema. Us dic adeu i fins la propera setmana.
Estant-nos a les 10 del matí, el divendres que ve, com no, tornarà el temps de cinema amb en Cisco Borderia. Notícies en connexió amb la xarxa i a la segona hora de programa, primer el temps de família amb Roman Pérez i després la cuina amb Marta Sanahuja. Avui amb una pizza dolça, aquells que pensin que les pizzas només poden ser salades. Avui la Marta ens en presenta una amb melmelada de maduixes, amb gerds, amb plàtan i amb xocolata. Fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.